El conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa. Conseller, bon dia.
Molt bon dia.
Bé, aquest matí, conseller, posàvem xifres a través de les dades que podíem saber dels gremis de restauració de diversos punts del país sobre aquesta primera setmana de reobertura de bars i restaurants, que molta gent estava pendent, no?, perquè econòmicament estava notant-se molt en el sector. Hi ha molts establiments que no han obert. El càlcul és que aproximadament entre un 30 i un 40% dels restaurants i bars no han obert perquè no els surt a compte, però hi ha entre un 10 i un 20, un 10 a Barcelona, ens ha dit el gremi, i un 20 a Girona, que directament han tancat. Això quadra més o menys amb les xifres que té vostè?
Sí, és a dir, és evident que la reobertura era parcial, perquè els confinaments perimetrals de cap setmana fan doncs, que molta gent no pugui sortir de l'àrea metropolitana, i que són aquests els que omplien en bona part molts restaurants de comarques. No? I, per tant, això és un fet. També tenim indicadors i estimadors del Gremi de Restauradors de Barcelona o de Pimec mateix, doncs que sí que ens diuen que potser entre un 25 i un 30% d'establiments o d'empreses tenen molt difícil tornar a la normalitat un cop passin aquestes onades de la pandèmia. No? I tornar per tant, la situació és molt greu.
Tornar a la normalitat vol dir tancar.
Sí, 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 tancar. És a dir, pensi que el CP no està pagant des del mes d'agost a Catalunya, i a diferència d'altres països, doncs no hem tingut ajornaments dels grans impostos, ni de cotitzacions socials o de quotes d'autònoms, ni tampoc injeccions de capital. És a dir, per exemple, el Foment del Treball des del setembre, juntament amb els agents socials, Comissions, UGT i Pimec, demanaven 50.000 milions d'euros d'injeccions de capital, com han fet altres països europeus, de l'Estat a les empreses, i això no s'ha fet. No? I perquè jo recordo que el primer dia que entrava a la conselleria i la primera reunió que vam tenir, en un minut ens vam posar sindicats i patronals tots d'acord en dir ostres, ho ha fet Alemanya, ho ha fet Itàlia, ho ha fet França, Holanda, Anglaterra, això seria ideal perquè si hem de congelar activitat durant setmanes en funció de les diferents onades, doncs clar, és a dir, si no donem aquest suport a les empreses, molt difícilment sobreviuran moltes d'elles.
Catalunya ha fet el que podia per ajudar aquestes empreses, el govern de la Generalitat?
Bé, el pressupost de la Generalitat és el que és. La Generalitat recapta el 6% de tots els impostos dels catalans. Li donaré una dada al Departament d'Empresa i Coneixement. Aquest any repartirà uns 220 milions d'euros en ajuts i subvencions en aquest últim trimestre. El pressupost del meu departament, quan trec universitats, és de 270 milions d'euros. Per tant, s'està fent un gran esforç a tots els nivells. A més, hi ha una altra dada que és molt important. Vull agrair al personal del departament, als informàtics, als tècnics, que han estat treballant caps de setmana, perquè, fixi's, el primer ajut es concedeix, s'acorda en el govern el 20 d'octubre, doncs al cap d'un mes ja havíem atès dels primers 15 dies de tancament de bars i restaurants i havíem pagat un 20% d'aquests imports. I ara estem al voltant del 40%. Per tant, aquells 1.500 euros pels primers 15 dies de tancament, que ara en vindran 1.500 més per la segona quinzena, doncs ja els estem pagant a 30 dies. Per tant, hem fet un fast track administratiu mai vist, perquè, com vostè sap, l'administració és molt garantista, calen molts informes, publicació de bases del DOC, publicació convocatòria, l'aplicatiu, que les empreses hi entrin, baixin l'aplicatiu. Bé, aquest procediment dura 3, 4, 5 mesos, l'hem fet en menys de 30 dies. Per tant, doncs, s'està fent un esforç a nivell de totes les conselleries que no surt als diaris, no? Però en el meu cas, divendres van poder entrar milers de sales d'ocis nocturn, de xiquiparcs, d'ajudes al turisme i al comerç, i no hi ha hagut cap incidència informàtica. És a dir, en molts departaments es fan es comencen a donar 20 milions per aquí, 15 per allà, 17 per aquí, 19 per allà, i afortunadament no surten els mitjans perquè l'aplicatiu funciona i a més, en el cas de la nostra conselleria sempre hi hem dissenyat esquemes d'ajut pràcticament universal per a la totalitat dels potencials necessitats i a més ara els sistemes que estem fent, és a dir, no tancaran les convocatòries i si queden alguns establiments pendents de pagament perquè s'han acabat els diners, automàticament els tindrem oberts per quan arribin més diners i ingressar-los els imports. No? Per tant, doncs, la Generalitat està fent un esforç més enllà del seu potencial.
Aquest apunt que feia, senyor Tremosa, conseller, quan del nostre aplicatiu no ha caigut, evidentment hi ha molta gent que està escoltant i que pensa, ho està dient perquè ha caigut un altre aplicatiu d'un altre departament de la Generalitat?
No, bueno, però és a dir, és una llàstima perquè també el disseny s'havia fet pensant en ajudar, no? El que passa que el problema que va haver-hi amb el cas dels autònoms va ser la signatura digital, perquè omplir dades en principi és senzill, però, és a dir, clar, si entren desenes de milers de persones en el mateix minut en una mateixa pàgina web, doncs bé, és a dir, és normal doncs, que es puguin produir situacions com aquesta. Si tots anem al banc dilluns a les 9 del matí a retirar diners, col·lapsa la banca. Si el dilluns al vespre a les 8 tots anem al nostre gimnàs a fer esport, col·lapsa el gimnàs. Per tant, si tots anem a agafar el metro a les 9 del matí, per més vagons i línies que posem, col·lapsaran. No? I doncs aquí va haver-hi, bueno, doncs, és una llàstima que per un incident que hi ha hagut, doncs això hagi, diguem-ne, amagat i tapat la molt bona feina que també ha fet el Departament de Treball en tots aquests mesos, en molts àmbits, i la feina que han fet altres departaments per intentar donar un suport al nostre personal d'economia, d'empresa i coneixement no està dimensionat per tenir 100 persones fent pagaments un a un a bars i restaurants, per exemple. Hem hagut de fer un esforç molt gran, no? I això no surt als mitjans ni s'explica, però el vull explicar jo aquí avui a la ràdio.
De totes maneres, això no arriba a tots els sectors turístics, vaja, a tots la restauració, perquè si no, no estaríem en aquest problema, com va dir el senyor Argimon, si tinguéssim la capacitat de França, ho mantindríem tancat. Per tant, hi haurà una part del sector, disculpi'm, conseller, que l'està sentint i que està, vaja, explicant les coses que han funcionat molt bé i que no ho entén, perquè serà que ha funcionat molt bé, però hi ha una pila de llocs que hi han tancat directament.
Sí. És a dir, per exemple, els hotels, la Generalitat no té capacitat per ajudar-los. L'Estat sí que la té. Nosaltres hem ajornat la taxa turística. L'any 2019 la Generalitat va ingressar 73 milions d'euros per taxa turística. Aquest any l'hem ajornat a l'abril i a l'octubre. Hem ajornat també la implantació de la taxa de CO2, perquè enteníem que, com han fet els millors països europeus, ara és moment de, si es congela activitat, de congelar recaptacions tributàries. A la Generalitat, ja li dic jo que 73 milions d'euros de la taxa turística del 2019 que ja han cobrat els hotels l'any passat ens anirien molt bé, però entenem que la manera d'ajudar en aquest sector és aquests diners que els tinguin ells, no? I que l'ingressin l'any que ve quan esperem que la situació es recuperi.
Més enllà d'aquests tributs, conseller, també hi ha la possibilitat, i segurament mai ha estat tan important com ara, d'endeutar-se. Quina capacitat...
La Generalitat no té capacitat d'endeutament, la va perdre el 2012 a través del Fla i de Montoro. Què més voldríem que emetre deute? És a dir, pensi vostè que l'Estat espanyol emet deute a tipus d'interès zero, que li compra gairebé tot al Banc Central Europeu, perquè té una potència d'actuació, no només cobra tots els impostos, les grans figures tributàries, no només pot accedir a les línies del SURE i del MEDE de fons europeus, que són línies de crèdit barat a 30 anys al 0,1% d'interès per valor d'equivalent al 2% del PIB, sinó que també li estan comprant deute públic en grans quantitats cada mes, a tipus d'interès zero. Doncs aquests diners on són? Pregunto jo. La Generalitat, què més voldríem que emetre deute i que el comprés el Banc Central Europeu?
Li torno la pregunta. No era una bona ocasió, amb l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat, de traslladar-li aquestes peticions al govern de Pedro Sánchez i intentar aconseguir-ho per aquí?
Sí, això Esquerra Republicana ho hagués pogut posar sobre la taula.
I Junts per Catalunya?
També.
I no ho ha fet?
Bueno, no s'ha fet perquè ja és que ni es contemplava aquesta opció per part del govern espanyol, perquè ja fa molt de temps que se li demana d'anteriors governs i aquest de quan podrem tornar a emetre deute públic com a Generalitat de Catalunya.
Dades que té vostè sobre la possibilitat que es tanquin alguns d'aquestes empreses. M'ha dit que li quadra més o menys el que li ha dit la Pimec, un 25-30%, bars i restaurants també li quadra aquest tancament ja actual d'un 10-20% en alguns llocs a Barcelona, un 10%, un 20% a Girona. O sigui, el conjunt del país, quan sortim d'aquesta crisi, pot haver perdut una quarta part de les seves empreses?
Sí, és a dir, malauradament, jo ara, quan volto per Barcelona, em fixo en la quantitat de comerços i persianes baixades que hi ha un divendres al migdia o un dimarts a la tarda. Malauradament, n'hi ha moltes. Vas per l'Eixample, vas per diferents barris de Barcelona i malauradament ho podem fer una petita mostra nosaltres en qualsevol moment. És a dir, al març l'economia venia d'un cicle expansiu molt bo, es va fer un tancament total de menys activitats essencials de una mica més de 2 mesos, les empreses tenien encara coixins de tresoreria, romanents, tenien beneficis, clar, la situació al cap d'uns mesos, a finals d'any ara, és molt diferent, no? És a dir, aquesta crisi és molt desigual, hi ha sectors que van molt bé, com el químic, el farmacèutic, l'agroalimentari en alguns subsectors, però en canvi el turisme d'avió, no el de cotxe, que aquest s'ha defensat prou bé, el turisme internacional d'avió i tot el que el turisme internacional movia, que era el comerç, una part del comerç, una part de la restauració i una part de l'immobiliari, tot això ha caigut a plom amb uns indicadors de desastre total, no? És a dir, caigut des del 70, 80, 85%. Per tant, doncs sí, ara tenim una pandèmia sanitària que afortunadament és menys letal i menys dolorosa des del punt de vista d'UCIs, de mortalitat, perquè el sistema sanitari ha de manera molt eficaç ha millorat els protocols i ha avançat en els tractaments, però ara la pandèmia és econòmica i social. I per això venim reclamant des de Catalunya, amb consens total d'agents econòmics i socials, una implicació més gran de l'estat espanyol. El Banc d'Espanya, al mitjans d'agost, ja va fer públic un document dient que la caiguda econòmica a Espanya és el doble de gran que en altres països europeus perquè el govern espanyol és el que menys diners està injectant a l'economia i menys impostos està ajornant. Això deia el Banc d'Espanya l'11 d'agost. O el Fons Monetari Internacional ho ha dit fa poques setmanes. Per tant, la pregunta és per què l'estat espanyol té por a recórrer a l'endeutament per salvar empreses, perquè si realment en pocs mesos ja tenim les vacunes operant o ja tenim aquests testos ràpids, fiables i barats que ens permeten reomplir avions, hotels, restaurants, fires i congressos, teatres i cinemes i universitats, per què no aguantem aquestes empreses 6 mesos i evitem una mortalitat altíssima que si després l'economia es recupera aquestes empreses no podran reobrir? I aquest és el clam que estem fent a Catalunya amb consens, perquè patronats i sindicals aquí estan a la mateixa línia. El govern espanyol té capacitat de foc, té capacitat d'endeutament, doncs, per què no l'està utilitzant tota?
Deixa'm fer-li un parell de preguntes més. Ahir teníem el conseller Samper que ens deia que de moment no està sobre la taula la possibilitat de suavitzar les mesures de cara al pont de la Puríssima. No sé si li consta el mateix i quina opinió en té.
Bé, l'única autoritat competent en matèria de pandèmies sanitàries és el Departament de Salut. I, malauradament, si bé els indicadors de contagi, de risc de contagi, de taxa de rebrot estan millorant molt, malauradament ens hem de fixar en com evolucionen les UCIs i els ingressos hospitalaris, que és el que realment tensiona tot el sistema sanitari. Els CAPs també porten moltes setmanes en primera línia, molt al límit, però fixa-vos que tant les UCIs com els ingressos hospitalaris estan disminuint molt lentament. I aquesta és la variable clau, perquè fixa-vos que si comparem amb la reobertura del mes de maig, doncs quan vam reobrir fa 10 dies, aquest dilluns, doncs teníem gairebé 500 UCIs, al maig en teníem 70. I el problema és que amb la Covid un ingrés en UCI no està 2 o 3 setmanes, sinó que en pot estar 8 o 10 o 12. I, per tant, hem de protegir el sistema sanitari, que està molt estressat, molt cansat, dels riscos d'una tercera onada. Si realment hi ha una tercera onada d'aquí unes setmanes o mesos, la situació hauria d'haver millorat molt en el conjunt dels hospitals per tal de que es pugui recuperar el sistema sanitari, que puguin fer vacances els metges i els infermers també, i tot el personal, i que realment puguin recuperar-se, perquè si no la tercera onada ens desbordarà i això és el que hem d'evitar de totes. Per tant, parlar de Nadal ara o de la Puríssima doncs dependrà en bona part de quina és l'evolució dels ingressats i de les UCIs, que són les variables més importants del sistema sanitari. És molt bo que els índexs de contagi i la RT disminueixi ràpidament, perquè això ens diu que d'aquí 15 dies disminuirà la pressió d'ingressos en els hospitals. Això és molt bo, fantàstic. Però apel·lo a la responsabilitat de totes les persones que ens escolten per extremar encara més les precaucions per guanyar un espai de recuperació que necessitem del sistema sanitari i que permetrà relaxar després tota la vida econòmica i social.
Faig una darrera pregunta, conseller, perquè mira, m'ho trasllada el Quim Salvador des del Departament d'Esports, que vostè és president del circuit ara mateix de Catalunya, i es pregunta com està la situació ara mateix de la renovació de la Fórmula 1 i el Gran Premi de Catalunya.
Sí, bé, doncs la nostra voluntat és de renovar-lo, i estem en converses amb la Fórmula 1, però comprendrà que com que encara no estan acabades, he de ser discret, no? Però bé, tenim el consens de tot el govern, doncs de que aquest és un país de motor i de pilots i de moltíssima afició, i que l'impacte d'aquests esdeveniments no només són d'audiència mundial, sinó que hi ha un impacte de centenars de milions d'euros, i que per tant val la pena fer una contribució petita des de la Generalitat per poder assegurar i garantir. Per tant, doncs treballem amb la bona voluntat de que això sigui així i de poder en pocs dies doncs confirmar que realment tenim això. Però bé, no està tancada la negociació encara amb la Fórmula 1.
Conseller Ramon Tremosa, conseller d'Empresa i Coneixement, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, a disposar.